Tant que n'hem parlat i tant que se'n parlarà d'aquesta peça de tres edificacions al passeig marítim, de la seva història, del seu futur, del seu present. Però, d'entrada, bon dia, Beli.
Molt bon dia.
Tinc la sensació que el que veiem no s'assembla massa al que va ser en el seu dia.
No gaire. Ens queden molt poques coses del que va ser.
Què ens queda?
La piscina.
Sí?
Ens queda la piscina, ens queda la part de baix.
La piscina, estrictament la piscina?
La piscina amb la part de baix de la piscina, tota aquella que ara hi ha el Club de Mar i té l'escola,
sí.
Posada d'escola de vela, que
sí.
Està en molt mal estat. Aquella part de la platja més la piscina,
sí.
És el que ens queda.
D'acord. Del pícnic?
Del pícnic quedaria tot, podríem dir. S'hauria de... Bueno, s'ha de netejar estèticament perquè hi ha hagut tot d'afegits que li trenquen la primera idea, projecte original de Coder. Del Kansas no queda res del que és el Casino Playa d'Oro, però que ara ho expliquem, però sí que queda el Kansas que va crear Miralles cap als anys 50, hi ha diversos projectes.
És a dir, el Kansas que veiem ara és aquest Kansas del 55?
Sí, el Club de Mar també, i el pícnic també. És a dir, ens queda originalment de l'any 30, perquè hem de parlar de dos moments,
sí.
Sempre abans i després de la guerra, originalment dels anys 30, del racionalisme, ens queda només la piscina i part de la part de platja de la piscina.
D'acord.
I dels altres moments, que és aquest... post-racionalisme, perquè són també aquest Mediterrani, una altra vegada, aquest Coder, aquest Miralles, ens queden, evidentment, els tres edificis.
D'acord. Per tant, aquesta història comença, què, pels vols de l'any 30, més o menys?
Sí, ens hem de situar a l'any 30, als anys 31, quan Sitges ens trobem en un moment d'apogeu, és a dir, econòmicament, hem sortit, nosaltres no, però Europa ha sortit de la Primera Guerra Mundial. A partir de l'any 19 tenim tot el que és el Terramar, el projecte de Terramar, edificis nous, amb xalets, nous veïns, un moment econòmicament bé per la burgesia catalana, perquè hem de pensar que sí que hi va haver-hi una guerra, però aquesta burgesia catalana, perquè molta gent diu en les cases dels americanos, no, deixem fer aquest petit incís, perquè és important que del passeig, des del que nosaltres diguem des de l'Avinguda Sofia,
sí.
Fins a Terramar, hi han molt poques cases procedents de fortunes fetes a Cuba. I n'hi hauran dos, tres, n'hi han poques. La majoria de les cases són d'empresaris tèxtils de Sabadell, de Terrassa, de Manresa, i ja posteriorment d'estrangers que van venir a treballar a Barcelona o fins i tot a Vilanova, a la Pirelli, i es van triar Sitges per construir les cases.
D'acord, la part més coneguda de totes aquestes cases, o les cases més clàssiques, ja estaven majoritàriament fetes l'any 30?
Sí, l'any 30 ja estan gairebé totes construïdes, Martino és el que ha fet la majoria de les cases, i tota aquesta gent necessiten també un lloc on reunir. Teníem el pavelló de mar, que sobretot era per la gent que vivia més el que és el nucli antic, el poble, també a l'Eixample, que seria l'Eixample dels americanos, aquesta sí, de Carrilla de Cuba, també Àngel Vidal, ho dic perquè hi ha les cases aquestes, però ens trobem en aquest moment que tenim molts estiuejants o els que els deien la colònia, que tampoc, bueno, són coses... que viuen cap a la part de Terramar, aquesta nova. Aquesta gent necessita infraestructures per trobar-se.
El Terramar s'estava construint aleshores.
El Terramar encara està en construcció, que després serà molt important també per les festes, per les trobades, per les reunions, i l'Ajuntament, juntament amb USA, que era... Bueno, hi ha diverses empreses, hem de pensar en capital privat i capital públic,
sí.
Igual que s'està parlant ara, ¿vale? I en uns terrenys que era una pineda que hi havia justament davant de... també acabada d'urbanitzar, perquè també hem de dir que està acabat d'urbanitzar el que és l'avinguda
Sofia,
aquesta gran avinguda que també donava un cert categoria al passeig. El passeig cap a l'estàtua també s'estava acabant d'urbanitzar, perquè cap a l'any 25 fins al 29 Martino també realitza com a arquitecte municipal el projecte d'urbanització de tot el que és fins a l'estàtua, perquè a vegades els trams són importants,
sí.
Perquè nosaltres...
L'any que ve fa 100 anys de què? Del passeig tal com
com el tenim ara.
Com el tenim ara.
Sí, clar, hi ha trams, perquè és el que hem dit. Primer
del passeig de l'Avinguda Sofia en endavant?
Fins al Terramar. Però primer va haver una mica del de Terramar, perquè clar, que s'està urbanitzant Terramar, hi ha més tram fins a l'estàtua. Des de Terramar a l'estàtua. Ens quedava com un espai...
És a dir, que el passeig va néixer primer de Terramar cap a...
La idea de passeig i la necessitat és primer de Terramar cap a l'estat. Perquè la gent, per anar al Palvinyet, hi havia el camí fondo del Vinyet.
Sí
que la gent, evidentment, anava al Vinyet amunt i avall, i veus, però van pel camí fondo, el que ara seria l'avinguda del Vinyet, potser una mica més enrere, el carrer Mossèn Llopis, a per darrere és Mossèn Llopis, i agafava el camí fondo del Vinyet i s'hi anava constantment. És a dir, no és allò de dir, no, allà era tierra de nadie, no hi anava ningú, no.
Però és a dir, va néixer de la necessitat del Terramar.
I d'unir també el poble, el nucli antic, amb la nova construcció aquesta de Terramar, aquesta nova urbanització. Doncs en aquells terrenys hi ha un moment que es diu s'ha de construir alguna cosa, i es demana permís per construir primer una piscina. Una piscina que serà una piscina municipal.
Tot això, repetim, d'aquesta mena d'acord entre Públic i USA, que era la propietària del Terramar.
Primer, la societat Turing Sitges és la primera a entrar en aquest projecte. És a dir, se'ls cedeix, l'Ajuntament li cedeix els terrenys, i a l'any 30, el 26 de desembre de 1930, es posa la primera pedra. Però, evidentment...
Del que serà la piscina.
Del que serà la piscina, en principi, vale? I el patronat de turisme afegeix són unes 20.000 pessetes d'aquell moment, que eren diners.
Que era una quantitat.
Però la crisi econòmica arriba un moment... hem de pensar en les crisis. A nosaltres ens arriba més tard. Estem aprofitant encara la bona
economia, dels,
economia
anys 20.
Dels anys 20, perquè totes les tèxtils, sobretot, havien aturat la seva producció de roba per la persona del carrer, i es dediquen sobretot a roba per les guerres, per enviar a Anglaterra, Alemanya, on sigui. Però, clar, quan les altres economies sorgeixen una altra vegada, l'economia catalana baixa i ens tornem a estabilitzar. És en aquest moment on els grans projectes que s'havien pensat es trenquen una mica. Però clar, ja teníem posada la primera pedra. Ja teníem aquest inici, aquest projecte d'una piscina, que era important tenir una piscina, i torna a haver-hi una unió entre la Societat d'Atracciones de Forasteros, el Turing Sitges i entre USA.
D'acord.
En aquest moment, entre USA ja al febrer del 32... s'aconsegueixen aquests acords, és a dir, s'estan un any encara decidint amb la primera pedra posada, que tenim unes fotos de la primera pedra, però no tira endavant fins que USA entra, però amb una condició. Clar, USA era una empresa hotelera i que estava en Terramar.
Sí.
I li interessa, evidentment, no tenir una piscina municipal únicament, sinó que hi necessita algun establiment que li aporti. I és quan crea i demana instal·lar-hi un casino. I és aquest primer casino Playa d'Oro, que tots hem conegut, però que té una història molt bonica, aquest edifici. Aquest edifici ara és el que no existeix, i USA encarrega a Ramon Argilés, que és un arquitecte del GATPAC, molt important, que dissenyi aquest...
GATPAC, si no recordo malament, Grupo de Arquitectos Técnicos para Arquitectura Contemporània.
Sí. I de Catalunya.
I de Catalunya.
També, perquè hi ha el GATPAC.
Hi ha el GATPAC i el GATPAC.
Sí. Eh? I aquests li encarreguen a Ramon Argilés, finalment li encarreguen a ell la construcció d'aquest nou casino, que serà el
company de la piscina.
El company perfecte de la piscina.
És a dir, que tot plegat comença per la part, diríem, final. És a dir, si parlem de Kansas Club de Mar... I, perdó, si parlem de pícnic,
de
Club de Mar,
sí,
i Kansas, comença pel final. Aquesta és la part més...
Tot i que podríem dir que comença a la part amb el que... Perquè el pícnic es deia el brollador. Hem de pensar que són... oblidem-nos del que és el Club de Mar del mig,
sí.
I tenim en aquest moment, d'aquest moment d'auge, tenim dos establiments importants.
El brollador.
Un és el brollador i l'altre serà el Casino Playa d'Oro.
D'acord.
Podríem dir que potser, a part de la piscina que hi ha, un dels primers seria el brollador. perquè Miralles, tenim Francesc Miralles, però el que no és arquitecte, bueno, estic en aquest, ara ho estic més o menys investigant, perquè Miralles va viure a Sitges, va estar casat amb una sitgetana, arriba a Sitges en algun moment també com a arquitecte, però no pot signar.
Vaja.
Jo pensava que sabia que havia estat a Argentina, que tenia treballs a Argentina, no el col·locava ben bé perquè jo de l'any 30 ja sempre el tinc aquí, sempre el tinc entre Sitges i Barcelona, però fa uns dies a l'arxiu de Barcelona, a l'arxiu del COAC, del Col·legi d'Arquitectes, em van dir, ens han arribat unes carpetes d'un tal Miralles, que no sé, sabem si és arquitecte. És molt interessant perquè en aquestes carpetes ja hi ha, evidentment, feina posterior de Miralles durant la guerra, quan fa només de, podríem dir, d'aparellador o de delineant, de delineant, però hi ha les carpetes anteriors a l'any 19 que està a Argentina. Imagino que es treu el títol d'arquitecte argentina i aquí mai
no li
el podrà convalidar, però ja apareixen els primers dibuixos de la piscina.
Oh!
Que són molt bonics.
És a dir,
31,
aquests primers
30,
dibuixos
31.
De la piscina que els hauria fet en el seu moment amb
Miralles,
a Argentina.
No, quan arriba
aquí, quan arriba aquí.
Per encàrrec del seu germà. El seu germà és més un home de negocis que arriba a Sitges i és el primer que lloga, que demana la concessió pels terrenys que estaven al costat del Pinar, que són els que ara coneixem com el Pícnic, que era el Brollador.
Entesos.
En aquest espai,
sí.
Ell hi dissenya, li fa dissenyar amb el seu germà, és a dir, li diu, pina cap aquí, i ja dissenya un edifici supermodern, racionalista, vidre obert al mar amb unes terrasses, que s'inicia, es fa, al mateix moment que també a Miralles li encarrega la piscina.
D'acord.
És a dir, hi ha com una continuïtat de tenir la piscina al mig com a espai municipal, perquè hem de pensar que també a l'any 32, abans de que s'inauguri ja sigui el casino, també fins i tot el Brollador, a l'any 32 la piscina ja entra en funcionament.
Uh-huh.
I és el que els primers nedadors són els del Club de Mar, per tant, natació de Sitges.
Per tant, d'alguna manera, Miralles ja estava darrere, tant de la piscina com del Brollador.
Del Brollador. També se li encarrega, en aquest moment, perquè sigui unitari, el casino Playa de Oro. Però, com hem dit, hi ha aquest Ramon Argelers, que comença, també té el títol d'arquitecte, comença a tenir un cert nom, encara molt just, a Barcelona, però té una molt bona idea, també. Hem de pensar que poc abans havia hagut l'Exposició Universal de Barcelona, l'any 29, amb uns edificis moderníssims, alguns van quedar, alguns s'han refet... Molts van desaparèixer perquè eren estructures efímeres. Estructures efímeres que al final és el que s'estava pensant a Sitges.
Uh-huh.
Perquè, com abans has dit també, aquests edificis que es construïen, començant pel Chiringuito, que ja el vam parlar o ja
sí.
el parlarem, aquests edificis eren efímers. Es col·locaven a sobre la sorra, sense cap mena de fonaments, amb la... coneixement clar de que vindria un temporal qualsevol dia i se'ls emportaria, com ara les guinguetes que diuen aquests xiringuitos
sí.
dir. Clar, què se li ocorreix amb aquest noi amb Argilés? Aprofitar, reaprofita. I reaprofita un dels pavellons més moderns que hi va haver en aquell moment, que era el de Txecoslovàquia, que era un pavelló de fusta racionalista, art déco, i aprofita part.
És a dir, Argelers va pensar que part del pavelló de Txecoslovàquia de l'exposició de l'any 29 serviria de base pel casino Platja d'Or al costat de la piscina.
Al costat on ara tenim el Kansas. I tenim un edifici que per fotografies, si s'hagués conservat, era preciós. Unes línies rectes, podríem dir que Le Corbusier...
És a dir, abans dels anys 40 o abans de la guerra, el plantejament del front marítim de Sitges amb aquests edificis era absolutament diferent del que ens ha quedat.
Era absolutament diferent.
Diferent.
I una idea...
Una idea molt moderna, no?
Molt moderna, però que també hem de pensar que ells ho tenien molt clar, eren concessions. Concessions per X anys que ha passat aquests anys de concessió, aquests edificis s'havien d'eliminar. És a dir, no podien ser construccions cares,
d'acord,
de materials de luxe, per què.
D'acord.
També Sitges, com en tots els moments, tenia els seus moments de temporalitat, és a dir, estiu estaven a tope, hivern no hi havia ningú, aquests edificis no quedaven abandonats, però quan començava, igual que ara al maig, tornaven les obres...
És a dir, hi havia convenciment que allò no eren estructures per sempre.
No és que, ja veus, és que era el convenciment perquè hi havia la llei.
Perquè
hi havia una llei o una normativa que deia a partir dels 15 anys fora.
Entenc, Beli, que l'única excepció a això era la piscina, que evidentment la piscina,
clar,
sí que havia de...
La piscina havia de durar.
Havia de mantenir-se, però ni el casino Platja d'Or ni el brollador, res estava pensat perquè fossin unes estructures per durar
en
el temps.
En el principi no. Clar, fins abans de la guerra, ens hem de situar en aquests dos moments. Fins abans de la guerra, em sembla que els hi donen el 32 o el 30... cap al 32 els hi dona el permís a Josep Maria, al germà de Josep Maria Miralles, a Francesc Miralles, això, el 32, i li diuen per 15 anys. Vale, és que ens hem d'anar entenent,
sí,
perquè
sí,
això també és un tema important, el de les concessions, que entenguem que estem parlant...
És a dir, aquest brollador... Tenia un permís de 15 anys,
de 15
des del
anys.
32 fins al 47.
Ell, el Francesc Miralles, li encarrega al seu germà Josep Maria Miralles aquest edifici, el brollador, que tenim les fotografies, que també les podríeu... Bueno, les tinc publicades i la veritat és que són edificis que serien ja magnífics, i se li diu que serà per 15 anys. Què fa? Perquè altra gent també coneixerà. A Francesc Miralles, aquest brollador, el passa, la concessió... el passa amb un establiment que també estava molt de moda en aquell moment, que era l'Orxateria Valenciana. Yeah. L'Orxateria Valenciana, que la trobàvem al passeig, a sota entre el carrer Bonaire i el carrer 2 de Maig.
D'acord.
O carrer 1 de Maig o carrer del Paquet, això és un altre tema, ja parlarem. I passa la concessió, que seria fins l'any 47.
D'acord.
L'únic és que, com hem dit, arriba la guerra. I tots aquests edificis entre el 36, que encara estarien en concessió, que es trobaven en un moment d'auge, la piscina, les fotografies de la piscina abans de la guerra...
Amb una gentada.
Una gentada. Era el centre neuràlgic del poble, perquè ara diguem la piscina, no, era la gent de Sitges, jo tinc fotografies de la meva besàvia, de les amigues de la meva besàvia, la meva àvia... És a dir, era el lloc de trobada... de molta gent de Sitges, abans i després de la guerra. És un, jo crec que l'hem de defensar perquè és un dels espais on més històries, potser no té molta història, però on més històries s'hi han forjat, s'hi poden explicar, és un espai important per tota la societat de Sitges.
I sobretot per aquell caire, una piscina municipal a primera línia de mar.
Que és una cosa, crec, que és molt necessària, ja, per molt que gent tingui piscina a pocs metres, però és un espai importantíssim.
Per tant, el brollador estava fet, el casino estava fet...
I la piscina.
I la piscina.
I tenim tres edificis.
I amb això arribem a la guerra.
Esclata la guerra, per anar. Esclata la guerra, aquests edificis, com tot, pateixen greus conseqüències... I el pas dels anys també ha fet que aquests edificis efímers, recordem que eren a 15 anys, comencin a
degradar-se.
A degradar-se. Acaba la guerra, Sitges, l'Ajuntament de Sitges es troba en una situació econòmica impossible de pagar i de sufragar tot el que es necessitava arreglar, tant la piscina, que es trobava fatal, en un estat de conservació, dolent, però no, es demostra que després, en pocs temps, es torna a posar en funcionament. El brollador segueix, torna a obrir-se ja com també, ja diguent-se, l'Orxateria Valenciana, i torna a tenir un cert moviment, és a dir, l'arregla la persona que encara conserva la concessió, perquè encara hem de dir que fins ara era fins al 47, encara, és a dir...
Per tant, tenia la capacitat de poder-ho arreglar, perquè la concessió continuava existint.
Però és el moment, en aquests anys 40, que la concessió canvia de nom. Passa de l'Eulogio González, i, bueno, que són els de Blas, que eren una família que van continuar-hi molts anys, però passen la concessió a... No, ell mateix, quan rep la concessió, perdona, canvia i fa un projecte nou. El brollador... que s'havia utilitzat com a primera orxateria valenciana, que és el que estem dient, vidres, és a dir, imagina't amb les explosions,
sí,
no va quedar res, és quan encarrega la reconstrucció d'aquest edifici.
Del brollador.
Clar, què es troba aquest senyor? Aquest senyor es troba que sap que l'any 47 se li acaba.
Se li acaba la concessió.
I es demana a l'Ajuntament una nova concessió que se li diuen espera't un temps perquè s'han d'anar parlant per les altres concessions, perquè tot això eren com uns blocs, i posteriorment, quan li renoven la concessió, és quan ell encarrega de nou a Coder, un jove arquitecte que ha arribat a Sitges com a arquitecte municipal, substituint a Martino, li encarrega el que ara coneixem ja com a PIM.
D'acord.
Però que en aquell moment encara és Orxateria Valenciana.
Però és a dir, l'actual pícnic que coneixem respon al projecte de Coderc que va fer quan els responsables de l'Orxateria Valenciana van demanar a l'Ajuntament l'ampliació de la concessió per fer un nou edifici que substituís el de l'antic brollador que havia quedat després de la guerra fet un desastre.
És a dir, aquí ja tenim el pícnic com el tenim ara.
D'acord.
És un establiment a part. Tenim el pícnic amb un establiment a part. La piscina que l'Ajuntament, és el que estem dient, no pot arreglar-la.
Pregunta, Beli, el pícnic va venir després dels temporals de l'any dels anys 40 o abans?
No, abans. L'únic que...
És a dir, quan va arribar aquell temporal...
El pícnic ja estava i rep poc, perquè és una construcció ja nova, pensada. Ara veiem el pícnic, quan tu passes per darrere del passeig del pícnic, veiem com un arc molt petit, que no se l'acaba d'entendre.
Però aquelles arcades cauen sobre la sorra.
Sustentaven sobre la sorra, ja era una idea diferent a la que teníem del primer xiringuito, perquè el xiringuito en aquest any 49 sí que queda destrossat, tot i que és nou, tot i que l'acaba de fer també Coder, és a dir, els dos els fa més o menys a la vegada, cap a l'any 43-44 fa els dos establiments. El xiringuito potser tenia més una idea efímera, perquè és el que estem dient, el xiringuito sí que se li acabava la concessió.
Sí.
I necessitava fer-ho com una petita i fa aquest petit... Clar, ara ens fa molta gràcia el xiringuito, però en aquell 44 eren fustes, quatre parets i...
Sí, poca cosa més. Cosa
més. Què li passa? Que en aquest any 49, que estem fent un salt, però aquest any 49, quan
ve el temporal,
i s'emporta tot el que hi havia per davant, menys el pícnic, perquè ja era obra nova, una obra pensada a uns 15 anys més, potser, a uns anys més de que al final es posen en 40 anys, em sembla que són 30 o 40 anys, fins a l'any 90, fins al... És a dir, que ja estan tranquils i han fet una obra nova al senyor de la Orxateria Valenciana. A l'haver-hi aquesta, el 49, aquesta gran destrossa, sí que diuen, nosaltres l'arreglarem, per exemple, el xiringuito, sempre i quan se'ns ampliï
la concessió,
perquè, si no, no invertirem.
D'acord.
I aquí és on hem anat allargant concessions.
Sions.
I el Kansas, clar, el Kansas ens trobem...
El casino Platja d'Or va quedar fet un desastre també.
Desastre total, l'Ajuntament no pot assumir l'arreglar-lo perquè és impossible, perquè econòmicament Sitges en aquells moments si arriben a assumir arreglar això se'ls hi tiren a sobre, la piscina no la poden arreglar i és quan arriba el que diuen... La colònia, el senyor Bernils, que era el Casimiro Bernils, que tenia una casa preciosa...
Sí, que encara es pot veure.
Encara es pot veure una de les més boniques, que diu que pels anys 40, és a dir, just a l'acabat la guerra, ells necessiten un lloc de trobada també, un lloc de vela, aquí sí, era un bon club de vela, que tenim també imatges, i demanen la concessió de tots els terrenys... Aquí és quan creen tots els terrenys que van des de l'Orxateria Valenciana
fins a la piscina. La part del mig.
La part del mig. I
és a dir, va ser el senyor Bernils el que va demanar...
El senyor Bernils Nils, és els que demanen...
Aquests terrenys que després serien el Club de Mar.
Sí.
Perquè tothom ens entengui.
El Club de Mar arribarà cap als anys 50. És a dir, en aquell moment... tenen unes grans terrasses, és un espai on la gent també, si la piscina torna a funcionar, és a dir, tenim totes aquelles terrasses on ja hauria ocupat el Club de Mar per ser ocupat pels... I a la part del que havia estat el casino s'hi crea un petit edifici que a l'espera de què s'hi podria fer, allà s'hi reuneixen.
D'acord.
I aquest sí que podríem dir que és el gen del Club de Mar. Val? Un club de mar que arribarà ja, com hem dit, a l'any 50, un cop s'han ampliat concessions, perquè és el que us deia, quan ells van ampliant de 5 en 5, quan hi ha el 49,
el temporal,
els del Xiringuito i els hi demanen 5 anys més. És a dir, ens col·loquem als 55,
sí,
és a dir,
sí, sí.
Tot va una mica així.
El Club de Mar es funda el 52 i a partir d'aquí...
Van construint edificis. A qui li encarreguen tots aquests edificis? Una altra vegada Miralles. De Miralles tenim uns dibuixos... Bueno, Miralles era un gran dibuixant i un aquarel·lista magnífic, i tenim la sort de conservar molts dels projectes que fa, tant pel Club de Mar,
sí,
per l'edifici que serà el Club de Mar, com pel que coneixem com a Kansas, que en aquell moment també es coneixerà com a Nautilus. Hem d'anar pensant que tot aquest espai es converteix en una zona d'oci,
sí, i per tant
nocturn, diurn,
hi ha un munt de noms que es barregen aquí.
Ja l'any 42, acabada la guerra, ja creen el Clubito, que està al costat del Club Marítimo, que
seria, sí, sí,
que és aquest edifici encara...
Que s'escrivia així, eh? Club-ito.
Sí, Clubito, sí.
De Club Pequeñito.
I aquí comencen aquests petits establiments, que després hi haurà la galera, hi hauran molts més. Aquests petits establiments mostren la necessitat de crear
una zona
d'oci.
Per tant, Miralles rep l'encàrrec de fer l'edifici del Club de Mar?
També l'edifici del
de l'antic casino.
De l'antic casino, i és quan ens situaríem al 51. Que és aquest any 51 quan a l'Ajuntament li concedeix la utilització de tots aquests espais, que
sí,
això és important perquè després hi ha un moment que se'n deslliuren d'uns quants, fins al 31/12/1990. I és aquí quan hi haurà un plantejament de si s'hauran d'ensorrar o no s'hauran d'ensorrar, que aquí és el problema. Pues comencen els projectes, es presenta una maqueta de com serà l'edifici, i com potser passaria anys més tard amb el projecte que també se'n podria parlar un dia, de posar un port a sota de l'església,
sí,
apareix el projecte d'un hotel. Un hotel a primera línia, un hotel,
sí,
amb moltes habitacions.
Comentes a la vora de 150 habitacions,
sí,
i 11 metres d'alçada, més o menys.
Sí, 150 habitacions que en el solar de la Playa d'Oro, on ara tenim el Kansas, allà es tenia la idea...
De fer un hotel de 150 habitacions.
De 150 habitacions, amb l'alçada que fos, i només tenim constància que entre tots els socis del que hi ha Club de Mar, o
sí,
aquesta associació que es funda, va haver-hi una persona que va posar una mica el crit al cel.
Sí,
que era Manel Carbonell de Farga.
Vaja.
Que era nascut a Sitges el 1900 i nebot del Carbonell Mussons, és a dir, de la Casa del Rellotge. Aquest és l'única persona que diu: esteu segurs del que anem a fer? Nosaltres crec que Sitges no pot tenir...
Es va arribar a dibuixar?
No. Nosaltres, jo no l'he trobat.
D'acord.
Es proposa.
A l'ECO
es va parlant de que s'ha proposat potser...
La construcció d'un hotel?
Ara que hi penso, potser... en algun dels projectes que es guarden en aquestes caixes del COAC que posa Sitges i que jo he volgut col·locar,
que són de Miralles,
a la Diagonal,
ja.
Clar, ara m'ho miraré avui, demanaré altra visita.
A veure si hi ha...
Crec que no, perquè els he anat col·locant tots,
sí.
Però jo conèixer-lo no el coneixo, i mira que tenim una carpeta, una caixa amb tots els dibuixos que fa Miralles, perquè en fa moltíssims. Tant pel Club de Mar com pel, com pel que seria el Kansas.
Vull dir que en el sentit de si la idea va avançar o es va quedar només
amb
una proposta.
Es va quedar amb una proposta, perquè també en aquell moment...
Ens ho imaginem, i déu-n'hi-do, eh?
T'imagines? És que bueno, hauria anat darrere
sí,
de tots.
Sí, sí, tots, clar, tots haurien anat darrere.
Darrere. I és quan en aquell moment apareix un altre nom, que tenim el Club de Mar, que ja l'estan construint.
Sí.
Clar, ells ja veuen, tampoc són tan socis, no poden gestionar el Club de Mar, l'antigo Club Náutico, o el Marítimo, que és on hi havia.
Sí, sí.
I és quan te n'adones en els projectes aquests que va presentant Miralles, que en els primers projectes 52, Club de Mar, i fa el Club de Mar actual, més el Kansas, amb una unió amb la piscina sempre al mig. Aquí hi haurien les vestuaris i aquí tal.
Sí, sí, sí.
I de cop i volta canvia i posa Proyecto pel senyor Koch. El senyor Koch va ser un alemany que va venir a Sitges amb la seva mare, i ara l'estic també, aquest senyor l'estic intentant...
Aquí va passar mitja humanitat, per aquí.
Sí, aquest senyor arriba cap als anys 50,
sí.
Lloga una de les cases que hi ha davant del Club de Mar, que li deien la Casa Kansas, que era el Kansas, per això després es dirà Kansas.
Oh, val? Per la casa que tenia davant.
Perquè tenia, lloga una de les cases de les senyores Socias i de les senyores, aquestes senyores, que unes cases desaparegudes, que eren les Moreres, tal. Allà hi munta el primer hotelet, que es diu Hotel Kansas, que hi ha fotografies que es veu Hotel Kansas. Ell va a Alemanya, comença a agafar gent d'Alemanya i els porta cap aquí amb uns autobusos, i és quan veu que és un negoci. Què fa? Obre diverses de les, dels clubs que han tingut fama en aquests anys, per exemple el Piccolo Mondo, Mundo, que era un lloc de ball on ara hi ha el Calípolis,
sí.
Ell també el crea, va obrint establiments i veu que tenir un establiment de banda mar és important. I és quan
un emprenedor es posa,
es queda el club, el Kansas, que li diu Nautilus. Però com tot va canviant, ho fem així més ràpid, el Nautilus hi posa, va agafant fama, la construeix, fa aquest edifici que a més amb aquestes terrasses, fa molta gràcia perquè en els primers projectes, on ara tenim la terrassa, Miralles hi posa zona de pista de patinatge, pista de juegos, pista de vòlei, és a dir, ja pensa en un lloc d'esports, un port de gaudi, no només de... És a dir, un lloc de trobada, no un lloc de tenir 40.000 taules i omplir-les.
Sí, sí, sí.
Sinó un espai on s'hi podies ballar, s'hi pogués patinar, que és una cosa que a mi m'al·lucinava, zona de terra per poder jugar. És a dir, tot el, hem de pensar que tot aquell espai...
És a dir, Miralles projecte tot això,
no? Tot aquest projecte. Bastant igual del com tenim ara, només que ara hem anat, com s'han separat els establiments,
sí.
Ens han anat posant murs de verds, murs de ferro,
però és a dir, el projecte de Miralles
és
era
unitari. És un projecte unitari, i sempre mirant a la platja, que també ens l'han trencat. És a dir, amb una baixada directament a l'aigua, a la sorra, ara et diuen no tenim passeig. No, no, però és que hem de pensar que tots aquests edificis eren a la sorra.
Orra.
I ara ens hem fet un passeig, hem aixecat, hem anat trencant, sí, sí. També, quan diuen volem
eliminar...
Que
és el passeig que cobreix els arcs del pícnic.
Del pícnic i també de la piscina.
I també de la
perquè
piscina.
Perquè la part de darrere de la piscina, sí, sí. Amb aquelles formes corbes...
Tot allò anava a morir a la sorra.
Anava a morir la sorra i tenia una... Bueno, tenia una continuïtat, que era aquesta continuïtat que crec que s'hauria de tornar a guanyar, que és... ara tu vas pel passeig, és un mur. Un mur, no saps què s'amaga darrere, si la cabanya, si el Club de Mar... Clar, el que hem de fer és obrir, no tirar. Jo crec que hem de... Aquests edificis que anem, podem anar parlant-ne perquè el senyor Walter Koch el gestiona fins que el morir o el deixar els negocis li passa amb el Narcís, amb la persona que durant anys també va gestionar, com es deia... Ja el tinc, sí, bueno, ara
aquí, el Narcís Pardo.
El Narcís Pardo, és sí. A dir, el Narcís
sí,
era...
Tota la vida.
Tota la vida, però és que tota la vida va treballar va començar treballant de cambrer amb el senyor Koch, va durar... I després li passa no és la passa la concessió, li passa com li deixa el lloguer, i anem continuant amb aquests edificis. A l'any 57 també és el senyor Matas que... agafa la concessió de nou i passa a ser el pícnic. És a dir, tots aquests edificis han anat evolucionant a mesura que han anat canviant les concessions. Que arribem amb un segon, a l'any 90. L'any 90 és aquell moment crític, aquell moment que s'han acabat les concessions, que aquests edificis s'ha de decidir què s'ha de fer. L'Ajuntament tenia clar que eren edificis efímers, les primeres
i crec que ho dius també en l'article que l'any 68 l'Ajuntament havia plantejat ja que quan acabin les concessions s'ha acabat.
S'acaba.
Però després se'n va desdir d'això.
Bueno, són temes polítics, m'imagino, i pressions polítiques, perquè...
Però és a dir, a finals dels 60 l'Ajuntament semblava que tenia
no,
clar que
no
concessions
perquè,
acabades...
Clar, aquí, aquesta gent anava apretant. Que se m'acaba el 90.
Exacte.
No faré obra. I van apretant. I clar, hi ha un moment que un ajuntament diu prou, a mi no m'apreteu més perquè jo quan s'acabi ho tiraré. Canvien els governs i amb noves idees o amb noves intencions, aquestes concessions no sé si s'allarguen, perquè tampoc ens ho han explicat, jo no he trobat que es vagin allargant, sinó que van haver-hi pròrrogues. Unes pròrrogues que ens porten al dia d'avui a tenir tres edificis i una piscina importantíssima que semblen com tres bolets que no tenen res a veure i que ens els volen tirar a terra o ens els volen fer desaparèixer.
O com a mínim l'Estat el que vol és recuperar la possessió d'aquest espai. Després ja en parlaríem.
Ja en parlaríem, que és important.
Però el més original és la piscina.
El que ens queda original és la piscina.
És la piscina.
Abans de la guerra tenim la piscina i és un dels primers...
És a dir, la piscina d'aquí 7 anys o així farà 100 anys.
La Maria Teresa, per nom de la Teresa Benaprés, però a part, si ens hi fixem, la modernitat de la piscina és perquè a Barcelona, aquells anys 30, Puiggairal i arquitectes racionalistes importantíssims fan aquest tipus de piscina. Comencen. La nostra és piscina oberta, a l'aire lliure, amb totes les tècniques importantíssimes d'aquell moment, l'any 30, una piscina
com cal,
amb unes llargades i unes amplituds que permetien que els del Club Natació, que també des del primer dia també hem de pensar que ja els han fet fora amb ells, però és que són el Club Natació, també ho explico als articles, el primer dia ja se'ls hi dona l'ocupació i de la part de baix.
De la piscina.
De la piscina. És els que, a més, els hi queda claríssim, sempre la tindran. Els primers que han fet desaparèixer són els que l'Ajuntament, quan dona la concessió a USA, després als altres, al Club de Mar, sí, a tots, sempre tindran
aquella concessió.
Aquella Club Natació.
Que havia nascut a l'any 25, també, per tant feia 5 anys de vida.
I ja demanaven aquest lloc on poder exercir. Sí. És a dir, són els primers que la demanen, els primers que l'ocupen i els primers que han desocupat. Però vull dir que la importància d'aquesta piscina és molta. És molta quan a Barcelona s'estan reivindicant aquests banys públics que es diuen del racionalisme i nosaltres estem aquí que si és una piscina del Club de Mar, que si no hi pot anar ningú, tenim una piscina municipal al mig del passeig, en una zona que igualment no s'hi podrà construir.
Ara vist en perspectiva i també pel que ens puguis matisar, el que s'ha tocat menys és la part de canses i piscina, el Club de Mar hi han hagut afegits i el pícnic també hi han hagut afegits.
Sí, però són fàcils de
treure. Són fàcils.
Vam fer un estudi fa uns anys amb un altre... Uns ajuntaments ens van demanar un estudi abans de fer tot el...
Ho dic perquè en el cas del Kansas, diguem-ne, l'edifici més o menys com va quedar és el que veiem ara.
Sí, és que a més és tot. A la part on ara hi ha la baixada cap a la platja, també aquell espai ja existia i tenim... No, si és fàcil recuperar, tenim tres...
El que s'ha afegit al Club de Mar és tota aquella part, suposo, d'alumini...
Que això es treu. És el que dic. L'important aquí és fer entendre aquí els nous, quan recuperin la seva propietat, la importància que tenim tres edificis patrimonialment importants. Un, potser no és el més maco, gent em diu, ai, però a mi el pícnic no m'agrada, però és la primera obra de Coderre i a tot arreu s'estan matant per tenir obres de Coderre. A veure, és com Gaudí, hi ha obres de Gaudí que potser no valien res, però que fins i tot, mira, gent, altres pobles estan inventant-se obres de Gaudí. Pues aquí tenim les dues...
Segurament dos... perquè també ens queda molt amagada l'obra sencera,
clar,
no?
Clar, imagineu-se això net. Imagineu-se sense els afegits. Pues aquesta obra, tens una obra de Coderre a primera línia de mar, en bon estat de conservació, tens també que es podria recuperar, perquè si tu la mires des del mar, quan tu mires des del mar i tornes una mica...
La vida és una altra.
La vida és una altra. Quan pots, vas fins a la... Nedes una mica i te'l mires des d'una boia, veus els tres edificis que tenen un sentit, que tenen una manera de no s'han posat això, no han posat un pic, un edifici.
Una continuïtat estètica.
No han posat una casa, un hotel...
Sí.
Tenen una continuïtat estètica que te n'adones que hi ha un projecte conjunt. Un projecte conjunt.
Per tant, no seria massa forassenyat quan l'Estat diu bé, la sorra de...
No, clar que no. És que
si traguéssim
passeig,
aquella part de
home,
passeig...
Home, aquests edificis tornarien a tenir peu, tornarien a tocar terra i potser tocant a terra tots refrescaríem el cap i podríem veure, vull dir, potser a vegades posar els peus a terra i les idees se t'aclaren.
Aquell
passeig darrere no té sentit.
El pícnic està pensat fins i tot perquè l'aigua passi per aquestes arcades.
Clar, aquestes arcades era perquè... És que és això que arquitectònicament eren molt bons arquitectes, eren joves però amb moltes idees i havien viscut...
Coder, que havia estat arquitecte municipal, no?
Sí, el Coder arriba aquí just quan acaba la guerra d'arquitecte municipal en substitució de Martino, que per problemes, temes polítics, doncs porten a Coder. Coder, ara el Coder que coneixem ara, no té res a veure amb el Coder de l'any 40 aquí, és un noi superjove que acaba d'arribar també de la guerra, s'ha tret la carrera i el col·loquen i dins del que pot ser, que el pot criticar més o no, però és una persona que té unes idees molt modernes i que troba amb Sitges al laboratori i comença a fer aquestes petites... Tenim aquí mateix tot el carrer de la Davallada, moltes de les cases que havien estat per la guerra destrossades són les primeres obres que fa ell, les primeres reformes. I després tenim Miralles, que Miralles i Coder es van trobant també al carrer... És que només cas a la Davallada t'hi trobes Miralles, Coder, que no saps quin és cadascun. És a dir, tenim...
Miralles veu en Sitges una pista de proves, Coder també la veu.
Clar, tots...
Mitjans fent el barco també veuen Sitges una pista.
Però és que Sitges tenim el racionalisme i tenim, bueno, és que a l'alemany, fa el Nuri Llarg, que és el mateix l'alemany ara que tothom està parlant, que si el nou el Molino a Barcelona, que l'han restaurat i torna, el Molino és de l'alemany, del mateix que va fer el Nuri Llarg. Clar, és que
aquí primera línia.
Clar, és que, bueno, que ara ja no el tenim, el Nuri Llarg.
Sí, sí, on queda ben poca cosa.
No queda res, però vull dir que teníem el Galíndez, és que jo la Xalet Navarra, però és que tenim obres precioses i després ja ens n'anem a les obres de Coder. Obres de Coder que també, com tot, ara se n'ha restaurat una, la Garriga Nogués ja es va restaurar, s'ha restaurat la del que està gairebé tocant a l'Hotel Terramar, que va haver un moment que semblava que l'estaven aixecant. Ha crescut, bueno, això no sé, a vegades fan com aquests cotxes que passen de puf, que es fan grans, però clar, hem de pensar també que si volem conservar aquests edificis hi hem de posar-hi alguna cosa. I entre els errors arquitectònics de Coder és que no feia fonaments. En aquestes cases, en les cases del carrer Sant Mus, la humitat els hi entra, que per això... Hem de pensar que a vegades sí que un Coder sí, però si se li permet...
Però en una casa s'hi ha de poder viure.
S'hi ha de poder viure. I tenim això, tenim dos Coders, tenim obres importantíssimes que sembla que es puguin eliminar d'una volada i s'han de lluitar. I com sempre dic, és important a les persones que signaran si s'eliminen, si s'enderroquen o no, explicar... com l'altre dia deies que he sortit al Mundo Deportivo, si vaig sortir però no per esport, sinó per dir que amb el coneixement s'arriba a l'estima i a l'estima el respecte i amb el respecte potser a la conservació.
La decisió que sigui millor.
Jo només demano que a les persones que hagin de signar, no sé si volen els explico, pobres, però que entenguin que aquests tres edificis són edificis importants arquitectònicament, patrimonialment, històricament i socialment.
Per tant, només els faltaria, de fet, dit així, netejar de tot allò que es va afegint al seu moment.
Clar, jo ho veig, aquí ja és un tema, però clar, que jo a vegades dic que la gent diu què faries? Dic que jo ho tinc claríssim. Un, el millor postor. Pensem que són diners... que anirà a nosaltres, no sé ara què estàs, no ho sé, no vull saber-ho, però en cas que tot això s'arregli, hem de pensar com a poble que aquests tres edificis, que són els més bons, els que estan en millor situació del nostre poble, són tres edificis que rebran una renta, uns diners que poden anar el primer mes a l'Ave Maria, a l'hospital, el segon mes a les escoles, el tercer mes a l'institut, és a dir... Si els hem de llogar, es lloguen, però no els podem tirar a terra. És que estem perdent tres edificis i tres arribades econòmiques importantíssimes en moments de els nens a les escoles no tenen equips. Pues els primers 6 mesos amb el que... Vull dir, tenim 3 superedificis.
11 i 13 minuts en un minut només. Quan els van pensar connectats sempre amb el mar?
Sempre.
És a dir, aquesta visió que alguns podem tenir, és que ara és un mur això, no els van pensar mai perquè esdevinguessin un mur,
no,
sinó perquè fossin una connexió amb el mar.
És una connexió amb el mar. Tenien els seus, el seu bruc verd,
sí, sí,
que
sí.
Això és per llei, ara s'estem posant moltes coses, però per llei es pot posar el bruc verd, però no amb aquestes alçades de que no et vegi, no com a un club privat,
d'acord,
ni com a un negoci privat, d'acord, sinó un espai d'oci públic.
Beli, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins a propera.